Avui, a Aula ELAC, parlarem d'un experiment científic que ha realitzat l'alumnat dels instituts Torres i Bages i del Mercè Rodoreda. Concretament, han enlairat un satèl·lit per recollir dades atmosfèriques. A la secció Què ens expliques, alumnat del Rubió i Ors ens parlarà de la revista que han confeccionat dins del programa Junior Report. A la secció Aula News parlarem de les jornades de vagues i de l'activitat Acting Together. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Centre per Enric d'Osó ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. El CANSAT és una competició internacional iniciativa de l'Agència Espacial Europea que convida a grups d'estudiants d'educació secundària de tota Europa a dissenyar, construir i llançar un minisatèl·lit. Enguany, els instituts Torres i Bages i Mercè Rodoreda han participat en aquest programa i fa uns dies van enlairar les seves llaunes satèl·lit. Avui parlarem de com van confeccionar aquest satèl·lit i de com va anar l'enlairament. I per això tenim amb nosaltres a la Nisrin Harush, a la Simar Singh, a l'Ayub Chacoron i al José Serrat. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui. Comencem amb vosaltres. A mi el que m'agradaria saber és com comenceu a ficar-vos en aquest projecte, no? D'on surt la iniciativa? Nisrin.
Doncs va ser gràcies al nostre professor que ens va proposar la idea. Nosaltres no sabíem del projecte realment, o sigui, ens ho va dir i nosaltres vam pensar-ho i vam dir, home, doncs això té una pinta i ens vam apuntar.
Perquè vosaltres heu d'una assignatura de robòtica, no?
Sí, una optativa realment. I el professor, que ens va motivar molt, i ens vam animar nosaltres també.
I el teu cas?
Va ser similar al de la Nis, bueno, era el mateix, perquè estàvem amb la mateixa mà optativa i ens vam animar i vam decidir participar.
Vosaltres, però per què ho vau... És una optativa, l'optativa de robòtica. Us agrada la robòtica?
Sí.
Com és que vau caure en aquella assignatura?
En el meu cas, jo el que faig és modalitat de biologia. Aleshores volia com tenir sota la mà com tecnologia, perquè també m'interessava bastant, i vaig veure el que es fa robòtica i em va interessar molt això dels cables i tot això, i aleshores em vaig apuntar. Va ser motivació pròpia, realment. Mm-hmm.
I tu també t'agrada el món de la tecnologia?
Sí, jo en el meu cas tinc d'optativa la tecnologia, i m'agradava el codi, fer codis, la part de hardware, uh-huh, els sensors, i m'agradava molt i vaig decidir apuntar-me a la robòtica.
Llavors vau fer aquest grup del CANSAT i em sembla que sou l'únic grup de noies, tot de noies, de la competició,
sí,
és així?
Sí.
Realment va ser a classe que vam proposar com un petit repte entre nosaltres. Com no ens vam decidir massa ràpid pels grups, van dir va, anem a fer nois contra noies i a veure qui gana. I aleshores doncs en vam sortir les noies,
sí,
al final.
Clar.
Anem a veure el vostre cas. Com és que vosaltres us vau animar a participar en aquest... És un concurs, al final.
Bueno, en el nostre cas va ser realment perquè era un extraescolar de robòtica que fem els dijous per la tarda i al final ens vam decidir no estar a fer-ho perquè aquell any ja s'havia acabat, llavors vam decidir doncs, inscriure a aquest curs.
Però em sembla que ho vas proposar tu,
sí,
que no va ser cosa del profe, no?
Ho vaig proposar jo perquè ho vaig veure a internet i em va interessar molt i bueno, ho vaig veure com una bona oportunitat doncs, per introduir-nos en aquest món.
José, tu com et vas animar a participar? Tu també ets d'aquesta, no assignatura, sinó d'aquesta extraescolar, no?, de robòtica.
Sí, a veure, jo va ser el mateix que la Llup, només que són temes que a nosaltres sempre ens han agradat molt, l'espai, la física, tot això. Llavors, quan ell va proposar la idea, perquè s'ho va trobar a l'Instagram, vam dir, oi, està guai. Llavors ho vam proposar al Santi, que és el nostre professor de robòtica, i li va semblar bona idea, i ja està.
Elles van triar l'assignatura de robòtica, però vosaltres feu una extraescolar de robòtica. Suposo que és perquè us agrada molt la tecnologia.
Sí, ens agrada molt.
I a tu també?
Sí, a veure, ho portem fent des de primer d'ESO. Uh-huh. Sí, ara som a primer de batxillerat i sempre ens ha agradat molt.
Anem a veure ara quin era el repte, no? El CANSAT, com diu el seu nom, CAN és llauna en anglès, i el CANSAT què proposava?
Doncs hi havia hi havia dues missions, la primària, que era mesurar l'altitud, temperatura, a partir d'un sensor, i després hi havia una secundària que havíeu de proposar al teu grup, que bàsicament era els que us feia únics i feia guanyar o no, uh-huh, que consistia en poder realitzar com un, o sigui, registrar unes dades que tinguin a veure amb la sostenibilitat, o sigui, que tinguin a veure amb les ODS, bàsicament.
Però llavors, per registrar totes aquestes dades, què havíeu de construir?
Tipus, a base d'uns sensors, depenent de la missió que triessis, pues, que les dades es guardessin en una SD i després amb aquesta micro SD pues, tu rebies aquestes dades i després les podies analitzar i fer el que volguessis fer amb elles.
Però el repte, ara vaig a vosaltres, el repte era que tots aquests sensors dels que ella parla havien d'estar a on?
Doncs integrar-ho.
En un, i de quina mida havia de ser?
Integrar-ho doncs, a la mida que té doncs, una llauna de refresc, per exemple. Aquest
llavors,
era repte.
I per a tots aquests, per a tots aquests sensors i tot això s'havien d'enlairar, no? O com era el tema?
Realment es feia des d'una aeronau, però de 70 equips s'escollien com uns 18 que ho fan amb un coet. Llavors nosaltres, tant el seu institut com el nostre, van ser escollits per fer-ho amb una aeronau amb un coet.
Vale. Llavors, arribeu, es llença el coet i què li passa a les llaunes aquestes?
Doncs les llaunes que anàvem dins del coet, el que passa és que quan el coet arribava a la seva altura màxima, s'obria i llavors totes les llaunes caïen amb el seu paracaigudes corresponent i agafem una sèrie de dades que depenien de dels sensors que tingués o si el programa, com per exemple en el nostre cas, calculava algunes mesures des d'altres sensors.
Vale, ja sabem el programa general. Ara vaig a veure com són els vostres projectes, que suposo que seran una mica diferents, no?
Sí.
Com vau començar a desenvolupar-lo? Què és el que vau desenvolupar?
La nostra idea principal per a missió secundària, que d'això tractava el repte en si, era a partir d'una càmera que connectaríem a la nostra placa SP32, realitzessis unes imatges que enregistraríem i posteriorment analitzaríem a partir d'una IA per poder veure si hi havia possibles residus. I a més també disposàvem d'una missió terciària per si de cas, que podria explicar la companya.
Sí, sí, pues, que era un sensor que es deia el SSC811, que en cas de que la càmera tinguessis problemes o sigui un dia nublós, pues, que amb aquest sensor poder calcular almenys el nivell de CO2 que hi ha o el nivell de gasos volàtils que hi ha a l'atmosfera.
És a dir, que la vostra llauna tenia tres missions,
sí,
no? La general, que era per tothom, no?
Sí.
I després vosaltres vau afegir aquestes dues,
sí,
no?
Sí, correcte.
Com vau fer la llauna? Perquè després veurem que la llauna dels companys del Mercè Rodoreda està feta amb una impressora de 3D. No sé si vosaltres també
sí,
ho vau construir.
Sí, en el nostre cas també, perquè disposàvem d'impressores a l'institut.
Sí. És a dir, el que és l'espai ho feu amb això. I després va ser difícil introduir totes aquestes coses, perquè no sé quants sensors hi havia dintre, quin tipus de coses hi havia dintre d'aquesta llauna.
Home, hi havia
bastants
sensors.
Sí, sí.
Aleshores, amb les nostres companyes que s'encarregaven del disseny, el que van fer va ser com adaptar-ho als nostres sensors. Per exemple, van afegir com unes petites tires per poder encaixar ja els sensors. També van fer una modificació per poder posar la càmera, perquè la càmera tenia com dues plaques. Aleshores, van fer com un espai buit, una línia, i aleshores quedava entremig la càmera enganxada perquè no caigués. També van fer un
espai per la càmera que pogués fer fotos i per el GPS també perquè pogués captar la senyal i vam modificar-ho al nostre gust.
I tot això dintre de l'espai d'una llauna.
Sí, d'una llauna.
Què va ser el més difícil per vosaltres?
Vam tenir bastants complicacions i aleshores poder resoldre aquelles complicacions va ser el gran repte.
Sí. Quina mena de complicacions? Jo no sóc experta en
tecnologia,
doncs,
el dia del llançament, el nostre cansat no arribava al pes que demanava, no? I vam pensar de ficar-li pedres, clar, perquè estàvem molt nerviosos tots, perquè no sortia, i ens van dir que no podíem posar pedres, no? Perquè pot haver problemes. I el nostre company, que anava amb nosaltres, el Herman, pues va proposar ficar-hi una cadena de plata que tenia ell i
amb el risc de que el satèl·lit arribés ningú sap a on i es perdés la cadena de plata.
Ho vam enrotllar en una cinta i la vam pegar, la vam enganxar a dintre del nostre CanSat.
Confiàvem en tornar a trobar-ho, per tant, ens vam sortir al final.
I va sortir tot bé i va ser un èxit.
Sí? Va ser un èxit. Vau poder agafar dades de les tres missions que us havíeu plantejat?
No, perquè vam tenir uns problemes amb la càmera. Les seves connexions per poder carregar-la amb la bateria no van ser possibles de realitzar. Per tant, vam descartar la missió i vam acabar només amb la terciària que teníem per si de cas, però amb aquella sí que ens vam sortir.
I teníem un altre sensor que era el MPU, que calculava l'acceleració, no? La velocitat, i vam posar totes les opcions que teníem per poder treure el més profit possible.
Sí. Llavors es va enlairar, va caure, el vau recollir, vau recuperar la cadena de plata i vau recollir totes les dades que en principi s'havien de fer de la primera i de la tercera, missió.
Correcte.
Anem a veure a vosaltres com va anar tot el procés. Això que elles també ens han explicat, com us vau decidir a fer-ho d'aquesta manera? El vostre és aquest que tenim aquí a la taula, que ara després agafarem. Doncs com va anar tot el procés de construcció i quines eren les vostres missions especials, com si, no sé si teníeu també com elles.
Sí, també teníem una missió primària que era per tots els equips, que consistia en calcular l'altura, bueno, agafar mesures i dades de l'altura, pressió i temperatura, i la nostra missió secundària tractava d'agafar l'acceleració, però acceleració en moments com molts petits, perquè la nostra missió secundària tractava de trobar el moment de la microgravetat, on el coet arribava al moment on es trobava en una desacceleració i començava com un moment a proper a la gravetat zero.
És a dir, és el moment en què canvia de pujar a començar a baixar, no?
Exacte, aquell moment
de gravetat. I volíeu mesurar precisament aquell moment. Aquest era el vostre repte 2. I teníeu algun altre?
No teníem cap altre repte.
Vale. Què vau posar dintre de la llauna? Com vau dissenyar la llauna?
Doncs l'agafo.
Sí, la pots agafar, sí.
Doncs, bueno, la llauna bàsicament, el principal són aquestes dues plaques que les vam dissenyar amb un programa que es diu EasyEDA, que són PCBs. Llavors, són dues plaques que estan connectades a una sèrie de pins i només teníem dos sensors que consistien d'un per mesurar la pressió i una altra per mesurar la temperatura. Amb el de la pressió, amb el programa traiem l'altura i amb l'altura la velocitat i l'acceleració. I ja amb això la microgravetat de la missió secundària. Després, aquesta part d'aquí era per ficar una SD, per guardar una sèrie de dades, principalment per la microgravetat, ja que creiem que necessitaríem dades molt exactes per fer-ho. I aquesta altra part d'aquí és l'antena, que connecta amb aquesta estació terrestre. Llavors, això és una antena similar a la d'un router, és multidireccional. Això vol dir que agafa senyals de totes direccions, no només d'una. I això va amb un Arduino, que és com un petit ordinador, i això es connecta amb aquesta antena. Llavors, aquestes connexions són només per connectar-ho amb les piles que es ficaven aquí. I aquesta plastilina és pel contrapès, per poder arribar als 300 grams, no? Eren? Al 300 grams.
Vosaltres no vau haver de posar una cadena de plata.
No.
Vau calcular bé el pes.
Sí.
Com va anar la missió? Va ser també un èxit? Vau poder agafar totes les dades?
Respecte a les dades, realment va anar molt bé, perquè telemàticament vam poder recollir totes les dades i vam poder trobar aquell moment de la microgravetat, però i vam tenir un greu problema amb la targeta microSD, perquè a l'arribada al finalitzar la missió, quan volíem agafar la microSD i mirar si tenia totes aquestes dades, no hi havia res.
No hi havia res a l'SD?
La targeta SD estava
buida.
Buida, exacte. Llavors, realment només vam haver d'utilitzar les dades que vam captar telemàticament, que ja van ser suficients, realment.
I vau arribar a saber per què havia passat això? Perquè suposo que també una part d'aquest projecte és també els errors, saber d'on venen aquests errors.
Tenim diverses teories. Podria ser, per exemple, per vibracions o un tipus de cosa així, o es va fer malbé a l'hora de la caiguda. Realment no ho sabem, però...
Però llavors la missió segona, aquesta de la microgravetat, sí que la vau poder... Amb l'antena sí que vau poder recollir aquesta.
Exacte. El tema amb l'SD és que principalment creiem que va ser vibracions, ja que a més grups els va passar, que ho van veure a les presentacions, però no creiem que s'hagi espatllat perquè és d'un amic i després l'ha utilitzat per guardar coses de l'institut i tot això, i va perfectament.
Quins són els problemes, a part d'aquest problema en l'ESD, quins són els principals problemes que us vau trobar durant la construcció de la llauna, del satèl·lit llauna?
A veure, realment durant la construcció no vam tenir cap problema així com greu, o sigui, coses com, el programa no em va, o coses així, però que són, no sé, no és cap problema que va representar alguna dificultat per fer-ho.
De fet, a les proves que fèiem a l'institut, per exemple, amb el paracaigudes, si, això, doncs, si alguna cosa no funcionava, doncs la modificàvem i tornava a fer, però res de problemes greus, realment.
El CANSAT és un concurs. Havíeu de presentar un projecte i només uns quants passaven a aquesta primera fase, que era enlairar el satèl·lit. Vosaltres vau passar aquesta fase, no? I vosaltres també, no?
Vale.
Després d'això havíeu de presentar també el projecte.
Sí.
I com va anar aquesta presentació?
Vam haver de fer una presentació i anar un dimecres per la tarda a la facultat de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Terrassa, i vam haver de fer una presentació doncs, a un jurat d'uns 10 minuts aproximadament, explicant realment tot i bueno.
Però no heu passat a la següent fase.
No vam passar a la següent fase, que serien les nacionals.
Sí.
Hem de dir que n'hi havia instituts molt top, amb missions molt xules i que ho tenien molt currat. Per exemple, a la nostra sala, perquè anàvem per sales, i a la nostra sala era on estaven els guanyadors i vam fer un curro molt, molt xul.
Sí. I vosaltres també, no? Vau passar aquesta primera fase, vau anar a l'enlairament i la presentació, també vau anar a la presentació?
Sí.
I com va ser aquesta presentació?
El que vam fer realment va ser tornar com a plantejar el que havíem de fer, el nostre propòsit, i després explicar els errors que vam tenir, el per què vam tenir aquests errors, les dades que vam acabar recollint i les conclusions que vam treure del projecte. I la presentació durava 10 minuts, com ha explicat el Simba.
I vosaltres també vau analitzar per què no us havia funcionat la càmera, per exemple?
Sí, bàsicament era perquè tipus, el cable per alimentar la càmera no ens vam fixar abans i a l'últim moment no ens vam donar compte i vam, no vam trobar un cable de tipus entrada C per connectar-ho a la càmera i amb una bateria de 9 volts i ho vam descartar. I el GPS tampoc va funcionar perquè vam tenir problemes amb la comunicació serial WART i no vam descobrir per què passava aquest problema. Perquè sol anava, però quan el posàvem amb els altres sensors no funcionava del tot.
Què ha estat per vosaltres participar en aquest concurs? No sé si és un repte, si heu après moltes coses, si és divertit també, no sé.
Sí,
quin és el resultat d'aquesta participació?
Ha sigut tot un repte realment, o sigui, el fallar i tornar a intentar-ho, fallar, tornar a intentar-ho, treure conclusions, intentar no fallar també. Ha sigut un repte, però realment he tret molt profit del projecte. O sigui, ha sigut una oportunitat que ens va plantejar el professor i ens va animar moltíssim. La vam intentar aprofitar al màxim. I ens va agradar moltíssim. Jo ho vaig disfrutar molt.
I tu, Simar?
El meu cas també. Ha sigut un repte molt, sí, molt difícil, honestament.
Sí?
Perquè ens vam enfrontar molts problemes i després resoldre'ls amb l'ajuda dels professors, del treball en equip, ha estat un repte que serà memorable.
No sé si vosaltres voleu estudiar alguna cosa relacionada amb la tecnologia, amb la robòtica, si us ho heu plantejat. Com a mínim feu aquesta optativa perquè us agrada.
Sí.
No sé si voleu dedicar-vos a això.
Jo realment encara no sé què vull fer, el que sí és vull un àmbit científic. La tecnologia és una de les branques de la ciència i que m'interessa també. Aleshores, potser al final acabo com a enginyera, si és possible, però no, encara no ho sé, no estic segura.
Simar?
També, a veure, perquè no ho tinc molt, del tot molt clar, però alguna enginyeria que m'agradi i depenent de com aniran les PAU, pues, es decidirà.
Així, Ayub, què ha estat per tu participar en això? Com ja porteu fent robòtica des de primer de l'ESO, suposo que haureu fet molts robots i us haureu trobat amb molts problemes i haureu solucionat, però fer això, que era un concurs amb altres instituts, què ha significat per tu?
Doncs realment ha sigut una cosa realment nova perquè els altres eren com projectes una mica predeterminats, però aquest va ser com un projecte nou que ens va permetre, com, per exemple, introduir-nos al món del sector aeroespacial i bueno, d'intentar doncs, integrar tots aquests sistemes de hardware i software en, per doncs, arribar a aquesta missió.
Creus que has après alguna cosa?
Sí, moltes més coses.
Sí. I ha estat divertit també? O?
Realment sí, va ser realment divertit. I bueno, sobretot per la companyia del grup, al final era un treball en equip. I, bueno.
José, què ha significat per tu?
Doncs jo quasi el mateix que la Llu. Hem après moltes coses, sobretot de temes que ens agraden, perquè mira, si no ens agradessin, t'ho diria. Però són temes que sempre ens han interessat molt i que els disfrutem. I més enllà d'això, doncs, amb els amics i tot això, sempre es fa millor.
I el tema de trobar-vos, com tu deies abans, amb altres instituts i de veure de, uah, jo pensava que el meu projecte era super, super, però ara m'estic trobant, ostres, que hi ha gent que ha fet coses com molt difícils, no? També t'ajuda, doncs, a marcar-te reptes, de dir, bueno, igual jo podria també, no sé.
A mi, per exemple, sí que m'ajuden aquestes coses. No sé, sempre em considero una mica competitiu i m'agrada comparar-me amb la gent. Llavors, no sé, ho considero un repte, només per millorar i coses així, però no sé, està bé. També hem vist que, oye, el nostre projecte també està bé, comparat amb altres o així. I de fet, hem conegut gent i tot, hem fet amics d'altres instituts, o sigui, no sé, molt bé.
Us voleu dedicar en el futur alguna cosa relacionada amb la tecnologia?
Doncs possiblement, perquè ens agrada molt la física, l'enginyeria, la tecnologia, i bueno, realment no sabem exactament què farem, però ja es decidirà.
I tu, José?
Jo sempre he pensat fer o física o mates. O sigui, però sí, una enginyeria sempre és una possibilitat.
Doncs Nasrin, Simar, Ayub i José, moltes gràcies als quatre per venir a explicar-nos el vostre satèl·lit. Felicitats per tot el que heu aconseguit, perquè arribar a enlairar-lo ja és doncs, un èxit. I bueno, doncs espero això, que en el vostre futur això us serveixi doncs, per fer alguna cosa important i positiva. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Alumnat de l'Institut Rubió i Horts ha participat a l'iniciativa Junior Report i ha creat la revista digital Ruby Report. Avui volem saber com han confeccionat aquesta revista i quins temes han tractat. I per això tenim amb nosaltres a la Luna, a la Dua, a la Richelle i a l'Abde. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Comencem amb vosaltres. Expliquem-nos una mica què és això del Ruby Report. Com neix aquesta història?
Bé, doncs, abans del tot està el Junior Report. Aquesta és una revista digital en la qual engloba diferents projectes. Un d'ells és el projecte escolar en el qual nosaltres hi participem al mateix temps que hi participen altres escoles de tota Espanya. Nosaltres estem, ens podeu localitzar en el Junior Report com a Ruby Report.
Vale, és a dir, Ruby Report és una revista digital del vostre institut, que és, com es diu el vostre institut?
Institut Rubió
i Horts, molt bé. Què podem trobar en aquesta revista?
Doncs a la revista Ruby Report nosaltres treballem això com una matèria més del nostre horari i totes les classes de tercer fan diferents entrevistes, reportatges o articles d'opinió les quals tracten de diferents temes. Per exemple, nosaltres hem començat amb una entrevista a un professor o alguna cosa i després també hem fet un reportatge als nostres barris i també gràcies al reportatge vam anar a veure l'alcalde, que això ho explicaran els teus companys, i ara estem fent també un article d'opinió amb parelles on tractem l'edat de nosaltres i l'edat de abans dels nostres avis, i ho combinem amb la música.
Com s'organitza? Perquè tu dius que ho feu dintre d'una assignatura de tercer, però no sé si tots feu de tot, si n'hi ha equips que cadascú fa una cosa...
Doncs nosaltres comptem amb dues professores, la Sabina i la Sònia, i dins de la classe formem diferents equips. Fins ara tot el curs hem fet equips de tres, i dins de l'equip nosaltres ens donem diferents feines per fer. Per exemple, un busca la informació, un altre fa la fotografia o fa una entrevista a alguna persona i un altre és el que redacta. I ara que estem en parelles també fem el mateix. Un fa diferents tasques del reportatge o de l'article d'opinió i un altre també fa les imatges o entrevista, ho redactem tot i és treball en equip.
Tu, Luna, de què has fet més?
Doncs, a veure, jo vaig participar en el projecte de fer una... de parlar respecte al nostre barri. Jo ho vaig fer amb la Richelle, sí, i amb una altra companya que no hi és, però vam tractar el tema de la Torrassa i allà ens vam dividir les tasques, però pues clar, si una tenia un dubte l'ajudàvem i ens vam adonar de que ens entrebancàvem massa en informació que no era veraç, que donaven diferents pinzellades de coses que si buscàvem en una web oficial no sortien com a que s'hi van passar. I també un altre punt va ser que quan buscàvem informació per a redactar, redactar el reportatge, ens trobàvem d'informació de fa 5 anys i després havíem de veure com va ser l'evolució. Llavors és un procés bastant complicat, però al final el resultat és...
És a dir, que a banda de l'entrevista, clar, hi ha tot aquest procés de buscar informació que potser és el més lent, el més difícil, no? Dua, tu també vas buscar informació?
Nosaltres va ser que primer érem jo, l'Abdelatif i un altre company, i després ens vam complicar una mica perquè el company no hi era i havíem de treballar només jo i l'Abdel, però amb una miqueta de pressió i una miqueta de feina sí que ho vam aconseguir, vam fer una entrevista i un reportatge ben fet.
Ben fet, molt bé. Anem a veure Abde.
Sí.
Tu treballaves amb la Dua, sí, i vau fer un d'aquests reportatges del Ruby Report, que era un reportatge sobre...
El nostre barri.
I quin és el vostre barri?
El nostre barri és la Florida.
Vale. I llavors, explica'm una mica tot el procés.
Bé.
Vau començar a buscar també informació. Et vas trobar, com deia la Luna, de que igual era informació que no era veraç, no sé,
sí,
com va
anar
tot això?
Sí, trobar moltes vegades informacions que no eren veraces. El que havíem de fer era contrastar-les amb unes altres. El que vam fer va ser ajuntar-nos en grups de 3 o 4 persones i cadascú havia de fer el seu barri. No es podien repetir. Jo vaig estar amb la Dua i havíem de parlar amb diferents persones que vivien allà i preguntar-li una sèrie de preguntes de com es vivia, si vivies bé, si com et sents i tot això.
I aquestes persones com les vau anar a buscar? Vau anar pel carrer a agafar?
Sí, estaven pel carrer.
Sí, vau anar per gent pel carrer?
Sí, pel carrer. Li van preguntar moltes preguntes i vam seleccionar les que eren més importants.
I com és això d'anar jo com a periodista? Home, de vegades sí que agafes així a gent del carrer perquè t'opinin de temes, però... Com ho fèieu? Anàveu allà i... Vostè vol participar en el Ruby Report? O?
Al principi va costar una miqueta perquè hi havia algunes persones que no volien participar, però quan passava el temps hi havia moltes persones que s'apuntaven.
I quines coses us van explicar tota aquesta gent que vau anar trobant?
De si era difícil viure allà, la seguretat, quan valia les cases, si era un territori segur o no, i moltes preguntes molt interessants.
I les respostes a tot això?
Sí, hem seleccionat les que hem considerat més importants. Sí.
I us explicaven si era segur o no era segur?
Sí, sí.
Sí? Què us deien, que sí o que
sí,
no?
Sí, que era segur.
Sí? Sí? Sí. Per què rius? Perquè tu tenies la sensació
no
ho era? O...
No, tenia la mateixa sensació. La Florida és un barri molt segur, encara que moltes persones diguin que no.
Que això és el que deia la Luna, que potser hi ha molta informació sobre la Florida que no és realment com és el
barri. I que aquest projecte va ser un projecte molt enriquidor perquè vam aplanar els nostres ments de molts coneixements que no sabíem i vam compartir el nostre barri amb tots els del grup, amb tots els de la classe. I vaig conèixer una miqueta el barri La Torrassa, de Pubia Casas, i va sortir molt bé, la veritat.
Tu què vas fer? Vas redactar, vas entrevistar, vas preparar les entrevistes?
Jo
vas fer tot?
Redactar i buscar informació veraç.
Molt bé. Richelle, tu sí? quin reportatge vas fer tu?
Jo vaig fer un reportatge amb la meva companya, Luna, i un altre que es diu Janat. Al reportatge vam posar si és segur viure al...
A Torrassa. De quin reportatge el vostre era? Sobre la Torrassa.
Sí, sobre Torrassa. I, bueno, algunes persones van dir que sí, també és segur viure a Torrassa, però algunes també van dir que no, perquè, bueno, n'hi van haver assalts, robos i tot això, sí.
Tu també vas fer com a l'Abde? Vau anar al carrer i vau anar agafant la gent
bueno,
que us trobàveu al carrer?
Això ho va fer la meva companya Janat i jo i la Luna vam redactar el text
per fer el reportatge. I també te'n vas encarregar de buscar com la Luna de informació i us vau trobar també això, que hi havia molta informació.
Sí, vam trobar moltes coses.
Sí? I informació que potser no era del tot veraç? Bueno.
Sí,
sí?
També. El més important era contrastar la informació.
Ahà, vale. I com la contrastàveu?
Anant a diferents fonts, com la Vanguardia, moltes fonts, hi havia moltes fonts, i hem seleccionat les més importants.
Vale. Vau anar llavors a veure diaris professionals?
Sí, importants.
No només xarxes socials? No, no.
Del 3CAT, per exemple.
Eh?
Del 3CAT.
Del 3CAT,
sí.
També?
Sí.
Sí.
I jo crec que, per altra banda, a part de que vam cercar informació en webs oficials, també vam contrastar-ho amb el que deien les persones, perquè, pues, clar, les persones que estaven buscant informació i tot això, i després redactant una cosa, diversos cops ho fan una mica amb la seva percepció, no? Doncs llavors, al contrastar-ho amb el que diuen les persones, doncs també anhelava amb algunes coses que...
Igual les... no era el que tu pensaves, tu tenies una idea i el que t'ha explicat aquella persona és diferent,
sí?
No? Llavors, després d'aquestes entrevistes, d'aquests reportatges de barris, vau entrevistar l'alcalde.
Sí, en David Quirós.
Com és que vau entrevistar l'alcalde? D'on va sortir la idea? Qui m'ho explica?
Bueno, després de fer els nostres reportatges, el nostre treball, vam entrevistar l'alcalde de l'Hospitalet i també el regidor d'Educació, que es diu David Torres, sí. I el nostre alcalde, David, sí. Quirós. Bueno, vam parlar amb els diferents barris de l'Hospitalet, si és segur viure a Torrassa, a Can Serra, a Pubilla, a Casas... I, bueno, ho vam fer, va ser lleuger, molt emocionat. Sí.
Sí? Com va sorgir la idea? Algú us va dir, van ser les vostres professores, que van dir, per què no intenteu entrevistar l'alcalde? No sé com va anar.
Les professores eren, sí? Les que van organitzar tot.
Les professores van fer la feina, bueno, la feina difícil, sí. De localitzar l'alcalde,
doncs,
no?
Doncs, n'hi ha una persona que comunica la informació del Junior Report al Ruby Report,
sí.
I aquella dona es va comunicar amb la nostra professora, amb la Samina, i van tractar el tema aquest de a veure si anem a parlar amb l'alcalde, a veure si es dona, si es pot fixar un dia. I després d'aquella xerrada entre la comunicadora del Junior Report amb el Ruby Report i la meva professora, doncs vam quedar en que sí, si es podria donar aquesta entrevista. I doncs allà ja vam despotricar tota la informació dels barris i vam preguntar una miqueta, no, a veure què opinava ell dels barris que ell dirigia. No?
Mentre vosaltres parleu, jo vaig ensenyar la càmera, la foto de tots vosaltres, però podem seguir parlant. Va ser fàcil, difícil?
Al principi nosaltres estàvem una miqueta nerviosos perquè era una experiència que no havíem viscut mai. També perquè era la primera vegada, no sé si pels meus companys també, però jo era la primera vegada que veia l'alcalde en persona, però ens vam adonar que només és el títol el que li dona que sigui més, que et doni més nervis, perquè quan vam entrar ens va parlar d'una manera com si fossin els seus col·legues, ens va, sí. Parlar de la seva vida o de com ella era també un alcalde o com va arribar a ser-ho, de també els projectes que tenia pendents per l'Hospitalet, i que va ser una xerrada molt lleugera, molt, molt bé, va anar molt bé, l'alcalde va ser un tio supermac, superbé, és que... Però sí, ens vam donar compte que només és el títol el que, per exemple, tu penses, vaig parlar amb l'alcalde i uau, és com...
Però al final és una persona.
Sí, és una persona, és com parlar amb el teu col·lega a la classe o només dir-li, oi, com t'ha anat el dia, coses així.
I el que més em va sorprendre és que ens va acollir amb els braços ben oberts.
Sí?
Sí.
I de les coses que us va explicar, hi ha alguna cosa que us va sobtar o vau pensar, ostres, doncs no tenia ni idea d'això, o de les coses que va explicar de la ciutat, o d'ell, no sé.
De la pregunta que li vaig fer,
sí.
Que era la diferència entre ell i un ciutadà normal, va ser que ell intentava mantenir que era també una persona, que intentava tenir temps amb la seva família i que ell no li donava molta importància a ser alcalde, que també vivia la seva vida com una persona normal, com nosaltres mateixos, que al principi, quan va començar a ser alcalde, no s'ho creia, que per exemple deia, ei, alcalde, pel carrer, i ens va explicar que no... Que era, ostres, era de sobte, ara,
sóc
jo, i per això em va donar gràcia, perquè era com si a ell el fet de ser alcalde li importava també, però també intentava mantenir la seva vida fora dels papers, dels documents, de les decisions importants, i viure també amb els seus fills, que ens va dir que tenia. I...
Molt bé. Heu après molt fent això? Us agrada,
sí.
Escriure, Abde?
Sí, a mi m'agrada molt.
Sí? Ja t'agradava, sí. Escriure abans? O
no, des d'abans ja m'agradava molt.
Tu normalment t'informes, llegeixes diaris o només reps informació a través de les xarxes socials?
La veritat és que no llegeixo molts diaris. M'agrada més escoltar-los que llegir-los, perquè crec que escoltar-los t'obre la ment de moltes coses i la veritat és que no llegeixo diaris.
Però creus que la gent de la teva edat és necessari que estigui informada una mica de què passa
aquí
i en el món?
Clar que sí, és una cosa fundamental. Mantenir les nostres decisions, llegir el que passa al nostre voltant, al nostre món, i prendre les decisions més cuidadoses possibles.
Molt bé. Richelle, tu has après molt de tot això?
Jo sí, he après molt perquè abans no m'agrada tant escriure ni poemes, ni text, ni reportatges, però quan vam fer aquesta matèria de Junior Report, Ruby Report, vaig aprendre molt a estar amb les meves companyes, a anar a escriure textos, reportatges, article d'opinions i tot això, sí.
Doncs Luna, Dua, Abde i Richelle, moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta experiència amb el Ruby Report. Espero que continueu i que entrevisteu així a gent també important, i que es vegin aquestes, que siguin molta gent, perquè m'han dit que a més aquest reportatge em sembla que l'han penjat al Junior Report, no? Que és la capçalera general.
Bueno, i ha arribat també a La Vanguardia.
Bueno, doncs això, tothom que vulgui veure-ho, ja sabeu, busqueu.
La Vanguardia, l'entrevista de nosaltres, i que ho gaudeixin molt.
Molt bé, moltes gràcies als quatre. Els docents de tot Catalunya han tornat a sortir al carrer en la primera vaga general del nou cicle de protestes convocades pels sindicats majoritaris de l'educació, que va tenir lloc dimarts 12 de maig. Els docents demanen augment salarial i més recursos als centres.
Centenars de docents van tallar la Gran Via a l'altura de la Campana amb vehicles atrapats a banda i banda a la primera jornada de vaga general arreu de Catalunya. Més de dues hores després van aixecar el tall per dirigir-se a Plaça Espanya i unir-se amb més manifestants.
Estem una altra vegada per reclamar que d'una vegada per totes el departament faci una oferta que estigui a l'abast del que li està demanant el col·lectiu docent des de fa molts mesos, amb jornades de vagues, mobilitzacions que han sigut massives de tot el col·lectiu, que també hem rebut el suport de les famílies i que al final és un clam de país de millorar el sistema educatiu.
La intenció és, fins que des del Departament d'Educació ens escolten, com ara ens farem sentir, és a dir, perquè això no podem seguir ni podem acabar el curs.
Les seves reivindicacions continuen sent les mateixes: més recursos, salaris dignes, reduir les ràtios i ampliar el suport a l'educació inclusiva. Els professors i les professores de l'Hospitalet denuncien que aquí especialment estan desbordats.
Hem de pensar que és una ciutat que pateix una sobreràtio, que està també en matrícula viva, que això vol dir que arriba alumnat de forma constant, i llavors la manca de recursos, la manca de centres també educatius que hi ha a l'Hospitalet, doncs el que genera és un malestar molt gran entre el col·lectiu, però també el fet de no poder donar una bona atenció a l'alumnat.
Al final, l'educació inclusiva, tot el que s'ha fet del decret ha sigut una mentida, és paper mullat. Tenim, jo personalment, tinc 10-12 alumnes que necessitarien algú que vingués, que els fes unes proves, diagnòstics, que se sapigués què tenen. Això no està passant. Tenim alumnes que porten 3-4 anys esperant.
Aquest dijous està prevista una reunió entre el Departament d'Educació i els representants dels sindicats. La sensació generalitzada entre la comunitat educativa és que no sortiran grans canvis d'aquesta trobada.
La reunió han dit que s'asseuen, però que la negociació ja està feta, que l'acord és el que hi ha, i és un acord totalment insuficient.
Veiem com que el departament està jugant una mica a dilatar els tempos, a intentar acabar el curs, a veure si ens cansem. També han estat jugant amb això. El que veiem a l'Hospitalet fa setmana i poc d'ara parlar dels Mossos, als instituts.
Adverteixen que sense una proposta que respongui a les demandes actuals del sector no acabaran el curs amb normalitat. Mentrestant, les protestes continuaran durant tot aquest mes de maig i s'allargaran fins al juny.
El sector del 0 a 3 ja es va manifestar la setmana passada. Per primer cop van donar suport a la mobilització tant mestres d'escoles públiques com de privades.
Mestres de l'Escola Bressol Nova Fortuny van sortir el passat dijous a manifestar-se davant del seu centre. Totes les escoles Bressol de Catalunya, tant públiques, concertades com privades, van fer vaga. Una jornada que va ser històrica, perquè sigui el que sigui el model d'escola, totes van sortir per fer un crit d'alerta per a denunciar la situació límit que es viu a les aules.
Doncs avui és un dia històric perquè és vaga estatal i jo crec que és la primera vegada a la història de l'Escola Bressol que això passa. I hem de sortir al carrer per reivindicar que canviï la llei, que canviïn les ràtios, que canviï el conveni, perquè el 0-3 és on tot comença, és l'etapa més important i voldrien tenir una infància cuidada i les persones que cuiden i que eduquen a la infància haurien d'estar protegides també.
Les treballadores de les escoles Bressol se senten invisibilitzades i desateses i per això demanen que es dignifiqui la seva professió. Una de les principals reclamacions és la reducció d'alumnes, perquè l'etapa 0-3 és la que té la proporció d'alumnes per mestre més alta de tota Europa.
Us demanem baixades de ràtio, perquè actualment és la ràtio més alta de tota Europa. Treballem amb les ràtios més altes de tota Europa. El conveni és el salari mínim. Estem soles a les aules i és necessari un canvi de mirada, un canvi de cuidar els nostres infants, protegir-los i estimar-los.
Una altra de les demandes és tenir una parella educativa a l'aula, un model de treball on dos docents comparteixen la responsabilitat d'un grup d'alumnes. Una convocatòria aquesta que no és tan sols una protesta laboral, sinó una crida col·lectiva a defensar el dret dels infants i una educació digna des dels primers anys de vida.
I seguim parlant d'escoles bressols, perquè fins al 22 de maig es pot fer la preinscripció del curs 2026-2027 de les escoles bressol municipals, les llars d'infants de la Generalitat i les llars d'infants privades subvencionades de l'Hospitalet. Enguany també s'han apuntat a aquest procés de preinscripció dues escoles bressol privades. En total són 15 centres, 6 municipals, 3 de la Generalitat, 5 concertades i 2 privades. La preinscripció es pot fer telemàticament i també als centres. A lhdigital.cat pots consultar tota la informació d'aquest procés, com ara les places que s'ofereixen i els documents que cal presentar. Fer teatre en anglès és el que proposa la iniciativa Acting Together, que impulsa el Centre de Recursos Pedagògics de l'Hospitalet. Enguany hi han participat 7 centres educatius de la ciutat que durant el curs han estat treballant en el guió, les cançons, el vestuari, l'escenografia i, sobretot, han assajat molt.
La nostra obra tracta sobre dos grups que són The Girls Band and The Boys Band i són dos bandes que competeixen per un premi.
Dos tipus que volien ser els primers en anar a la lluna.
Aquestes són algunes de les propostes que s'han vist dalt de l'escenari de l'Auditori Barrades durant l'Acting Together. Durant tot el curs, els alumnes han estat treballant en una obra en anglès. L'han escollit, han preparat el guió, les cançons, el vestuari, l'escenografia i, sobretot, han assajat molt.
Portem com uns 5 mesos preparant aquesta obra de teatre a l'escola.
Pues a nosaltres ens ha agradat molt
ensayar.
Ens ha agradat molt quan ens feien els pis, els balls, feien els gestos. Ens ha agradat molt com ho feien.
Primer hem fet un assaig general perquè
no podien vindre aquí, per això hem fet un assaig.
Es complica una mica més en comptes de fer un català o castellà i ens ha costat una mica, però està molt bé ja.
L'Acting Together té com a objectiu promoure la competència oral en llengua anglesa mentre que els infants gaudeixen del teatre i perden la por de parlar en públic en aquesta llengua. Enguany, 7 centres educatius s'han format part de la iniciativa.
Hi ha centres molt veterans, hi ha centres més nous, n'hi ha que porten molt de temps treballant, la part de teatre, n'hi ha d'altres que no fan tant teatre i fan molt més anglès, i l'objectiu és això, que els alumnes gaudeixin fent una cosa conjunta en anglès i que els permeti adonar-se'n que poden dir les seves línies i que poden entendre també les que estan veient.
Ajuda molt perquè aprenen altres àmbits fora del que ensenyem a l'aula. Frases, dir les coses dins d'un context, ajudar-nos tots, és una feina cooperativa, llavors penso que és molt positiu per ells i els dona molta confiança a l'hora de parlar anglès.
I què millor que un bon aplaudiment per posar punt final a tota la feina.
Alumnes, exalumnes, famílies i docents van participar de la festa dels 50 anys de l'Escola Provençana. El centre, situat a Santa Eulàlia, va oferir tallers i actuacions a tots els assistents.
L'Escola Provençana, creada el 1975 a Santa Eulàlia, compleix 50 anys i per aquest motiu van organitzar una gran festa amb jocs, batucada i animació en directe per a famílies, professorat i antics alumnes. La batucada de centrats i una animadora van dinamitzar la festa amb música i coreografies per engrescar els més petits i fer passar una bona estona a les famílies.
La nostra Escola Provençana està fent 50 anys i ho estem celebrant molt. Moltes activitats, jocs, estem veient a profes que estaven abans i també molts amics.
Professors, alumnes i exalumnes van destacar l'esperit familiar i acollidor de l'Escola Provençana.
Doncs una escola molt familiar d'una línia, jo a més sóc antiga exalumna, llavors això també, el fet d'estar aquí com a mestra és un orgull i una satisfacció. Una escola molt familiar i petita però molt acollidora.
El que més ens agradava és que era... Com és tan petita, hi havia molta familiaritat i tots ens portàvem molt bé amb tots i és que era com una gran família.
Sobretot l'escola en si, que hem anat ara per aquí, i són recordos que et van anar al cap i són molt bonics, és molt bonic.
M'ho han tret tot, no sé, sí. Els companys, els profes i les instal·lacions, sí, les podem veure per recordar també.
50 anys d'Escola Provençana són també 50 anys d'història del barri de Santa Eulàlia. Generacions d'infants han crescut i après gràcies a professors, famílies i professionals del centre.
Són 50 anys d'història, 50 anys d'escola de moltes generacions que han vingut aquí a l'Escola Provençana i 50 anys fent escola al barri de Santa Eulàlia, que això es diu ràpid, però són 50 anys i la veritat que és un dia per celebrar.
Un dia de celebració molt especial per a tothom, per divertir-se i també per retrobar generacions d'alumnes, mestres i famílies i per posar en valor el recorregut educatiu del centre.
L'Institut Eugeni d'Ors ha decidit no participar en el pla pilot impulsat per la Generalitat que preveu la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra en centres educatius. El claustre de professorat va votar majoritàriament en contra de la iniciativa, seguint així el mateix camí que l'Institut Margarida Xirgo, que ja va anunciar el passat 30 d'abril la seva renúncia al programa. A la votació celebrada, 37 docents es van posicionar en contra de la prova pilot, mentre que 7 hi van votar a favor i 3 es van abstenir. Amb aquest resultat, la direcció del centre traslladarà la decisió a inspecció per tal de formalitzar la sortida del projecte. El passat diumenge, el Parc de la Remunta es va omplir d'escolars en la 8a edició del cross escolar de l'Escola Canigó. A la jornada han participat diferents entitats esportives de la ciutat.
L'Escola Canigó organitza un any més el seu cross escolar i arriba enguany a la 8a edició. Aquest diumenge al matí, el Parc de la Remunta s'omplia de famílies i infants per viure una jornada esportiva i familiar amb moltes novetats.
El que busquem cada any és anar canviant una miqueta els col·laboradors per donar visibilitat als esports o empreses familiars d'aquí del centre, perquè les famílies i totes les persones que ens acompanyen en el dia d'avui puguin conèixer aquestes activitats que fan.
L'objectiu d'aquesta jornada, a més de fomentar l'esport amb les curses, la cohesió social i el teixit associatiu, és recaptar fons per les colònies dels infants del centre.
És molt guai la sensació d'estar totes juntes i poder córrer i disfrutar de les paradetes i també poder menjar i també ajudar els de tercer perquè se'n van de fi de curs a Itàlia.
A mi m'agrada fer la cursa perquè potser que guanyem, potser que no, l'important és participar.
Venim des de que teníem 3 anys, que eren petites, i hem vingut a córrer i a mi m'agrada molt perquè podem estar tots junts i podem estar amb els nostres amics i amigues.
A la 8a edició del cross escolar hi han col·laborat entitats com el Rugby Club L'Hospitalet, el Club de Futbol Sala SL11 o la Yogateca, i enguany ha destacat la participació dels Birs Cheerleaders, recents campions del món que han ofert exhibicions durant tota la jornada.
Acrobacias no hemos hecho, como es un suelo duro, es más complicado, pero tenemos todo tipo de gimnasia, también básquet, que es la, hemos hecho una, como tipo una pirámide, un triángulo, y tú los lanzas, tipo básquet, y después una pirámide, que es la final ya de la rutina.
El cross de l'Escola Canigó tanca una nova edició amb èxit i es consolida així com una jornada referent en esport i valors educatius.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Héctor i la Isabeli, de l'Escola Pare Enric d'Osó, que ens recomanen llibres.
Hola, sóc l'Héctor, sóc un nen de tercer d'ESO de l'Escola Pare Enric d'Osó. Us recomano Screams de Chopin, un llibre que m'ha agradat molt. El llibre està ubicat a Sevilla, en el qual hi ha una persona o distintes persones que doncs, es dediquen a robar, però ho fan molt netament, o sigui, obren el pany sense forçar-ho, agafen les coses de valor i se les porten. Aquesta persona o persones es diuen Chopin, perquè quan acaben de robar, o quan acaba de robar, el que deixa és una partitura de Chopin, el músic. I és molt curiós perquè, com hi ha distints protagonistes, tu has de jutjar una mica, prejutjar abans de llegir-t'ho sencer, i tu has d'anar endevinant per les pistes que donen, i és bastant curiós. Normalment no llegeixo molt en català, perquè doncs, estic més acostumat a llegir en castellà, però em va regalar la meva mare, em va dir que m'ho llegeixi, que m'agradaria, i doncs me'l vaig llegir. M'agrada aquest llibre perquè és com un llibre de misteri, que tu has de llegir fins al final per a saber exactament el que passa. Li recomanaria a nens de primer d'ESO, segon, tercer, quart, aquells que doncs, sepan una mica què és prejutjar, una mica que tinguin aquesta capacitat de pensar en les possibilitats i les distintes branques, no per nens més petits, perquè a vegades doncs, els costa. A més, el vocabulari és una mica més avançat, no és simple, com els tres porquets.
Em dic Isabeli, vaig a tercer de l'ESO, i estic al Pare Enric d'Osó a l'escola. Us recomano el Bidding 13 de la Chloe Walsh. Va d'una noia que es diu Shannon Lynch, que viu a l'Irlanda, però ella estudia en un col·legi públic i doncs, sofrirà molts maltractaments, molts abusos per part dels alumnes. I doncs, els pares tampoc estan en una bona situació per canviar-la de l'institut, perquè només treballa la mare i el pare la maltractava molt. Va conèixer el Johnny Kavanagh, que és el company, i va protegir-la del seu pare, ja que moltes vegades arribava a l'escola amb ferides a la pell. M'ho va recomanar una amiga que es va llegir tota la saga i doncs em va dir que m'agradaria molt perquè jo llegeixo molt. M'agrada perquè no és l'estereotip de llibre de adolescents que s'enamoren i tot és feliç, no? Perquè tenen les seves parts de... No tot és perfecte i doncs tenen les seves parts que és dolent i és feliç, però amb les seves imperfeccions. Jo els recomano per adolescents, ja que no és un llibre molt apropiat per la part de dels abusos i les escenes que hi ha doncs, per la gent molt jove.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del Festival de Curtmetratges Filmsarè, que organitza l'Institut Eduard Fontserè. I també assistirem a la festa final de curs de la xarxa LH Escoles Sostenibles. Us esperem. Fins dimecres.